Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Llats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
Avui el nostre programa, el nostre espai Blanc en Negre, té una connotació especial. Abans de començar i entrar en el contingut del programa d'avui, volem fer una petita història, volem explicar-vos una petita història i compartir-la també amb tots vosaltres. Senzillament perquè aquest episodi és especial i no neix només de discos i cançons.
Neix d'un concert, d'una nit concreta i d'un concert en directe de Greta Van Fleet.
Sí, aquell vespre ens vam conèixer en David i jo. No sabíem que allà començava una amistat ni que amb el temps acabaria prenent forma un projecte. El que avui tenim entre mans, el nostre Blanc en Negre.
Aquella trobada va ser possible gràcies a un amic comú, una persona que estimava la música, que connectava gent, que feia de pont sense fer soroll.
Avui, malauradament, ja no el tenim amb nosaltres, però continua present en tot allò que fem i tot el que escoltem.
Per això, aquest episodi el volem dedicar a la memòria del nostre amic en Carlos.
Per la música compartida, per les converses constants i per les emocions viscudes davant de tants escenaris. Moltes gràcies, amic, i a la memòria d'aquest Blanc en Negre, a la memòria de Carlos Sobrino. I ara sí, comencem. Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el podcast on els clàssics del passat conviuen amb les veus del present i on la música s'explica a través del contrast. Avui entrem en un territori especial. Avui parlarem del rock com a mite, del moment en què la música deixa de descriure el món i comença a crear-lo. Un disc que no només s'escolta, s'interpreta, es simbolitza i es mitifica.
Avui posarem en diàleg un disc que va convertir el rock en llegenda i un disc contemporani que encara s'atreveix a creure en aquesta llegenda sense ironia. Un sense títol, sense nom de grup a la portada, sense instruccions. Un disc que demana una sola cosa. Escolta'm, avui viatgem fins al conegut com a àlbum Led Zeppelin 4 i busquem com aquest esperit encara ressona amb força al segle XXI.
Hi ha músiques que no entren en la teva vida de manera progressiva, no les descobreixes a l'instant, no les busques, senzillament arriben. I un dia te n'adones que ja formen part del teu paisatge interior. No perquè l'escoltis cada dia, sinó perquè han canviat la manera de com escoltes tot el que ve després.
Són músiques que no funcionen com a banda sonora, no acompanyen activitats, no omplen silencis. Són músiques que et reclamen, que t'obliguen a aturar-te, a escoltar amb el cos, amb el temps i amb la memòria.
Sí, efectivament, a Blanc en Negre no parlem de discos com a peces de col·lecció, parlem de discos com a espais vitals, com a llocs on tornes quan necessites entendre que el que t'està passant. La música com a llenguatge emocional, com a resposta quan les paraules quotidianes ja no arriben.
Sí, i avui parlarem d'herències, del pes de cantar després de que altres hagin cridat molt fort, del vertigen de saber que la teva veu no neix del silenci, sinó del ressò. Perquè tota la música carrega en un passat i tota generació ha de decidir què fa amb aquest passat. I avui connectem Led Zeppelin amb Greta Van Fleet.
Això és Blanc en Negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
El 1971 ens situa aquest disc. El rock ja no és una promesa jove. Ja no és una rebel·lió improvisada. Led Zeppelin 4, a més, no té ni títol oficial. No té nom imprès a la portada i no té una narrativa explícita. I tot i així, és un dels discos més carregats de significats de la història del rock. Aquí, Led Zeppelin deixa de ser una banda de blues amplificat i es converteix en una força simbòlica. És indústria, és poder cultural i és una manera d'ocupar espai dins el món.
Led Zeppelin arriben aquí després d'haver-ho conquerit tot, escenaris immensos, una influència descomunal, i al lloc de reforçar i en lloc de reforçar aquest mite fan un gest inesperat, una aura gairebé mítica. Aquest disc no explica històries quotidianes, parla de desig, de força, de destí, de viatge. La música ja no pot representar el món tal com és, sinó com podria ser si el rock fos una religió pagana.
No posen títol al disc, no posen nom del grup a la portada i simplement no expliquen res.
És un disc que no es presenta, no sedueix, no demana atenció. Existeix, i punto. I si entres, és responsabilitat teva.
I des d'aquest lloc de força absoluta, saltarem 50 anys endavant, ni més ni menys. I el posem en diàleg amb Anthem of the Peaceful Army, un disc que en ple segle XXI recupera aquesta idea del rock com a missió, no com a comentari irònic del passat, sinó com una afirmació directa.
A un grup molt jove, en un món saturat de referències, on tot sembla revisió, còpia o ironia. Greta Van Fleet no fugen d'aquesta ombra, no la dissimulen, no la neguen, la miren de cara i decideixen cantar igualment.
Els primers 70, per situar el context històric i cultural d'aquest disc, són una ressaca, la ressaca dels 60 dels somnis col·lectius, fer en un futur millor. I Led Zeppelin decideix retirar el seu nom de la portada i tirar simplement endavant. La música ha de parlar per si sola.
La realitat pesa, la violència pesa, la pèrdua d'innocència pesa. I la música ja no pot ser lleugera. Aquí el rock es carrega de significat arquetípic, blues, folk, hard, rock dur i misticisme conviuen sense demanar permís. El disc contribueix a un univers on el desig, la força física i la transcendència espiritual formen part del mateix camí. We'll be right back.
Black Dog. Black Dog no obre el disc buscant complicitat. No vol que t'instal·lis i que estiguis còmode. És una cançó construïda des de la tensió, des de l'entrada i la sortida constant, des del joc entre el silenci i l'explosió. Led Zeppelin comença el disc dient molt clarament un missatge. Aquí no hi haurà camins, aquí hauràs d'estar atent.
Sí, Black Dog és el cos, el desig primari, el riff com a ritual. La veu de Robert Plant no sedueix, invoca. Aquí el rock és pulsió, repetició, energia sexual sense filtres. És una música que no avança d'una manera natural, s'atura, s'hi torna i et descol·loca. Després d'escoltar-la, queda la sensació molt clara. Aquest disc no vol agradar-te, vol que el sentis. És una música que no s'explica i es manifesta.
Black Dog estableix les regles del joc i aquí la música no serà decorativa. Serà presència física i això ja no canviarà. Com passa amb la resta del disc?
Rock and roll sembla, a primera escolta, una celebració, un retorn als orígens, al ritme primari, a l'energia directa. No hi ha nostàlgia aquí. No hi ha tampoc una mirada enrere amb tristesa, amb tristor.
Sí, aquesta cançó és una celebració sense distància al rock com a festa fundacional, no hi ha ironia ni revisió, només fer absoluta en el gènere. És el passat accelerat, passat, com si Led Zeppelin diguessin tot això ve d'aquí, sí, però ara ho necessitem més fort, més ràpid i més intens. El passat no és refugi, és combustible. I la memòria aquí no serveix per quedar-s'hi, serveix per agafar embranzida i per continuar.
una cançó simbòlica. És fantasia, lluita, destí. El rock connecta amb la llegenda, amb un imaginari que va més enllà del temps present. La fantasia no és una evasió, sinó un refugi emocional.
Sí, aquí Led Zeppelin no fugen del món. El reimaginen una mica i inventar mons també és una manera de resistir.
Led Zeppelin va néixer també amb una idea molt clara, no ser un grup simpàtic. Jimmy Page no volia una banda propera ni dialogant amb el públic. Va ser un grup que desitjaven que fos una banda que s'imposés per si mateixa. Per això gairebé no fan singles, gairebé no concedeixen entrevistes i durant anys van evitar aparèixer a la televisió. La relació amb l'oient passa només per el contacte amb els vinils, el disc i els concerts i els escenaris.
Sí. A més, contràriament als rumors que es diu o que es deien, no hi ha missatges al revés a Stairway to Heaven. En alguns moments fins i tot es deien que podien ser missatges satànics, etc. No? Tot això es va llançar com si fos una gran llegenda, perquè és el que és, perquè no és certa. I no hi ha fins ara cap prova de que això sigui així. Això va sortir a principis dels anys 80, arran de los Dragones y Mazmorras, els Dungeons and Dragons que deien, i no és ni molt menys cert. I bé... Stairway to Heaven és...
Sí, no és una cançó pensada per entrar ràpid. És una cançó que ve a representar un viatge. Comença íntima, gairebé fràgil, i acaba expansiva. El rock aquí no vol impactar, vol elevar. És una construcció lenta, un camí. Comença gairebé com un murmuri, com una pregunta dita a mitja veu.
Sí, és la promesa que hi ha alguna cosa més, alguna cosa que potser no sabem ni explicar, però que intuïm. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. She gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misguided.
laughter.
Potser mai arribarem al final de l'escala, però hem sentit una de les cançons més meravelloses de la història del rock. El sí. que importa sí, per això sí, és haver-la escoltat.
Stairway to Heaven no neix com un himne. És una peça construïda per acumulació, versos íntims, progressió lenta i una explosió final que no arriba fins que el tema ja està molt avançat. La lletra mai explica què és l'escala, ni on es porta. Plan sempre ens ha dit d'aquesta cançó que el sentit no era fixe. És una cançó que no dona respostes i potser per això s'ha convertit en un ritual col·lectiu.
Doncs bé, i per acabar ja el nostre disc clàssic d'avui, el disc no podia acabar d'una manera lluminosa. No després de tot el que havia passat i de tot el que havíem escoltat. When the Levee Breaks és una constatació. Tot cau i no hi ha ningú que ho pugui evitar.
Led Zeppelin mai es presenta com un grup polític, mai s'ho ha presentat, però el seu posicionament ha estat sempre clar: llibertat absoluta dins del rock. Van rebutjar modes, van rebutjar pressions comercials, van rebutjar adaptar-se també al format de la ràdio, i en plena era de singles, ells construeixen discos sencers pensats per ser escoltats com a blocs, i això és precisament el que hem escoltat avui, el disc que hem posat en el nostre blanc en negre de Led Zeppelin com a clàssic. El temps passa, el crit col·lectiu es va apagant i la força canvia de lloc, deixa de ser pública i es torna interior.
Sí, com a disc contemporani, per situar-nos en el context del que és la part negra del nostre podcast, el disc contemporani que escollim des del 2000 fins a l'actualitat, ens centrem en Greta Van Fleet. Greta Van Fleet neixen en un món ple de veus, un món on tot ja sembla que s'ha dit, i quan el rock es converteix en mite deixa empremta. Anthem of the Peaceful Army neix en un món descregut, un món on el rock ja no és el centre cultural, on ja no organitza generacions, ni explica el temps present, i tot i així, Greta Van Fleet decideix fer una cosa que avui sembla gairebé radical: creure-hi. Aquest disc no neix de la ingenuïtat, sinó de la consciència, de saber que tot pesa, que les comparacions són inevitables i que el passat projecta una ombra enorme. Però, malgrat això, canten igualment.
I tot i així, com diu en David, decideixen fer una cosa gairebé radical, creure-hi, sense ironia, sense distància. No hi ha distància irònica, no hi ha comentari al final. Hi ha una fe directa en el poder transformador del rock, no com a eina de domini ni com a vehicle d'èxit, sinó com a espai on encara és possible sentir-se part d'alguna cosa més gran. Aquest disc no vol ocupar el lloc dels clàssics, vol dialogar, vol dir encara som aquí i encara necessitem això.
Exactament això. Anthem of the Peaceful neix en aquest món descregut que dèiem, on el rock ja no és el centre. I tot i això, hi creuen i tenen una fe directa en aquest poder. Rock.
Hem començat el nostre disc contemporani. Aquest disc que funciona com una declaració inicial molt clara. El disc no entra amb timidesa, entra avançant. El riff és directe, segur, i la veu que s'aixeca amb una confiança que no demana permís. Aquí el rock no parla de finals, sinó de continuïtat. Quan el taló baixa, quan l'escenari queda buit, la música no s'atura, torna a començar.
Sí, When the Curtain Falls parla d'una idea molt concreta. Què passa quan baixa el taló? quan la tensió s'esvaeix, quan la novetat deixa de ser-ho. La lletra no dramatitza aquesta pèrdua, simplement l'assumeix com a pròpia. Seguir tocant, encara que el focus ja no estigui garantit.
És una cançó escrita des d'un grup molt jove. Recordo que em sembla que tenen 20 i pocs, no?
Sí, en aquella època, quan va fer aquest disc, penso que estaven rondant els 20.
Sí, quan la primera vegada que els
vam anar a veure. Sí, la segona els vam anar a veure i no vam sortir gaire satisfets.
No, la segona va ser una altra experiència.
Sí.
És una cançó doncs, que dèiem que escrita per un grup molt jove, però surt conscient de que l'èxit pot ser momentani i que l'única resposta possible és continuar fent música com si ningú estigués mirant.
Love Lever recupera el desig com a motor central del disc, no com una història d'amor, sinó com a força. El desig que t'activa, el desig que et tira endavant. I bé, és com un mite que no és antic i ni llunyà, ni mira el passat.
Sí, i aquí aquest mite, tal com deies, mira el passat, però és un present, és un present immediat, corporal. Passa pel cos abans, pel cap. Recordem que Greta Van Fleet va néixer com un grup de germans i amics del poble. No apareixen com a projecte calculat, sinó com una banda que toca junta abans de pensar què vol dir tenir carrera. Això explica molt del seu so inicial, que és un so intens, visceral i poc filtrat.
Sí, i ara anem a escoltar You Are The One, que introdueix una pausa molt necessària dins el disc. El volum baixa, la veu s'acosta i el discurs grandiloquent deixa pas a una relació concreta, un tu molt clar.
You in my head, girl.
És un recordatori important. Creure no vol dir ser invencible. Dins d'un relat èpic també hi ha dependència emocional, por a perdre, necessitat de l'altre. I el grup no ho amaga.
Exacte. Aquí, a You Are the One, la grandesa no està en el gest, està en la intimitat.
I aquesta és la darrera cançó que escoltem de... No, encara en tenim una altra.
Encara en tenim una altra, sí, en farem dues.
Sí, a veure si ens dona temps, sí. Doncs aquesta, com dèiem, una de les darreres cançons, Cool Wind, introdueix el passatge com a element narratiu. Vent, carrera, moviment constant, la sensació física d'avançar quan quedar-se quiet pesa massa.
Sí, no hi ha una història tancada, hi ha una sensació molt clara. El cos travessa el temps, continua avançant, encara que no sàpigues cap a on. Doncs bé, després d'escoltar aquesta cançó Cold Wind, ens anem a escoltar la darrera cançó que tenim prevista pel nostre programa d'avui, Mountain of the Sun, que funciona com una combinació simbòlica del disc, l'ascens, la llum, la idea d'un destí, i no com un horitzó difús, sinó com un horitzó molt clar que justifica el camí. Aquí el rock no dona respostes ni solucions, simplement t'ofereix una direcció, i en un disc com aquest, això ja és molt. Yeah! Doncs tenim aquí unes connexions molt clares en aquesta sintonia que hem fet avui, en aquests contrapunts. Led Zeppelin canten des de la certesa, des del poder adquirit. Led Zeppelin construeix un mite. I Greta Van Fleet reprèn sense demanar perdó. Greta Van Fleet també canten des del respecte, des del dubte, des del desig a estar a l'alçada del que han heretat.
No és una còpia, és una conversa entre generacions. I aquí ja entrem, tancant l'episodi d'avui. The Zeppelin 4 no és només un disc decisiu dins de la història del rock. És el moment en què la música s'atreveix a mirar més amunt del seu temps. Aquí el rock deixa de ser només una resposta generacional i es converteix en llenguatge simbòlic. És ritual, és mite compartit. Aquest disc no parla de lo quotidià, parla del procés de forces, de fer-nos més grans, el desig, la por, la necessitat de sentir, la intuïció, que hi ha alguna cosa que ens supera i que només podem tocar a través del so. Aquest sentit no parla d'això. I, per tant, doncs, Led Zeppelin no ens ofereixen explicacions. Ofereixen camins i ens conviden a caminar-los amb el cos, amb la fe, amb la imaginació. Pot ser per això aquest disc no envelleix. Pot ser perquè no depèn d'una època concreta, sinó d'una necessitat humana que sempre torna. Creure que la música pot ser més que música.
Per altra banda, Anthem of the Peaceful Armu de Greta Van Fleet neix en un món molt diferent, un món cansat, un món que sovint mira el rock amb distància, amb ironia i amb sospita. I tot així, Greta Van Fleet fan una lecció molt clara: no protegir-se, no rebaixar el gest i no demanar perdó per creure. Aquest disc no intenta ocupar els jocs dels mites, intenta dialogar-hi. Dic que, malgrat tot, encara hi ha qui necessita cantar amb grandesa, amb vulnerabilitat i amb convicció. Aquí el rock no és poder, és necessitat, una manera de sentir-se part d'alguna cosa quan tot sembla fragmentat. Anthem of the Peaceful Army no garanteix res, però recorda una cosa fonamental: no creure en la música encara avui pot ser una forma de no resistir. Per tant, l'hem d'escoltar i hem d'aguantar.
Led Zeppelin 4 va demostrar que el rock podia ser més, molt més que cançons. Podia ser un relat compartit, una mitologia moderna i una manera de mirar el món amb grandesa.
Anthem of the Peaceful Army ens recorda que fins i tot avui encara hi ha qui necessita creure en aquesta grandesa. Quan no com a còpia, sinó com a necessitat vital.
Quan el món es torna petit, encara busquem música que ens faci sentir més grans. Això és Blanc en Negre.
Els clàssics del passat amb les veus del present.
Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
La xarxa.